Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Bon déjà vu el que estem vivint aquests dies. L'equip volia estar dalt a la classificació i està ancorat a la cua de la taula. No sembla que hi hagi reacció. Està qüestionada no només la banqueta, sinó també la direcció esportiva, i s'acosta la castanyada. Fa dos anys, aquell Halloween contra l'UCAM Murcia va acabar amb la destitució de José Manzanera. Antoni Hidalgo seria cessat més endavant. Tan sols dos anys després, la paraula ultimàtum plana una altra vegada en l'ambient, normalment sempre dirigida sempre cap a la banqueta. Aquest cop sembla que també apuntant cap al despatx de la direcció esportiva, un cop cremada ja la bala del canvi d'entrenador fa tres jornades. L'equip només ha sumat 3 punts dels últims 21. I si no és un all, és una ceba. A Vigo podem parlar i molt de l'arbitratge, de fet ho farem. Podem comentar el diluvi universal que va caure a Barreiro, però també tenim la nostra particular dosi d'errades habituals que et condemnen, com encaixar dues vegades seguides després de fer el més difícil, empatar el partit, tot i jugar en inferioritat numèrica, i sobretot com es van donar les dues accions. El foc, la ràbia, la bilis per l'actuació de García Riesgo s'ha anat diluint a mesura que passaven les hores i els dies, i del particular hem anat al general, d'una derrota condicionada pel xiulet i per la pluja a una sèrie ja de 4 desfetes seguides de 6 dels últims 7 partits, de l'equip dins del descens creuat l'equador de la primera volta, el que dèiem, que s'apropa l'època dels panellets i tothom alerta els esdeveniments que han de succeir-se ara perquè sigui en una via o en l'altra, en un sentit o en l'altre, sembla que tindrem una setmaneta de nou bastant moguda.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
No canvien massa les coses al Sabadell, tampoc aquí a l'Hotel Suís, és a dir, amb la Bea Aguilar al control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Victòria una més de Max Verstappen a Mèxic. El neerlandès, campió del món, ha superat el seu propi rècord de triomfs en una temporada amb un total de 16. Quart mundial de rugbi per Sud-àfrica, que supera així Nova Zelanda, tant a la final, 11-12, com també sent la selecció amb més títols de la història, amb 4. L'Atlético, parlant de superar, ha superat el Barça a la taula amb el 2-1 d'ahir contra l'Alavés. L'equip de Simeone és tercer, un punt per sobre del de Xavi, però amb un partit pendent, que si el guanya és contra el Sevilla, empatarà punts amb el Madrid i el Girona. Avui tanca la jornada a les 9 al Granada-Villarreal. A segona, mateix horari, pel Burgos-Zaragoza. L'Espanyol, per cert, és fora de l'ascens directe. Com el Barça primera, els pericos són quarts i pujarien ara mateix el Leganés i l'Eibar. Rubiales, per cert, inhabilitat 3 anys per part de la FIFA per tot l'afer del Mundial i Jenni Hermoso. I per últim, en tennis, han arrencat les 8 finals. Les 8 millors tenistes del quadre femení es veuen les cares des d'ahir fins diumenge, amb Sabalenka com a favorita. Ja ha guanyat, atenció, 6-0-6-1 a Sakari en l'estrena. Pagula també ha acabat amb victòria el seu primer partit contra Rykabina. Els pròxims duels, la polonesa Swiatek contra la txeca Vondroušová i la nord-americana Goff davant la tunisiana Jabeur. El sumari de l'Hotel Suís és aquest.
A la recepció.
Tindrem el postpartit de Barreiro amb les declaracions de Gerard Bofill, amb la polèmica que avui l'analitzarà un expert en la matèria, el Joan Fàbregas. Tindrem Sabadell B, juvenils o Art Gràcia, amb el primer equip masculí com a líder de Primera Nacional i també waterpolo.
L'actualitat de la Primera Ref.
Els dos derbis que hi van haver pels de fora, el de Lleó 1-2 de la Culto a Ponferrada, a l'altre grup, el malagueny pel Màlaga 0-2 contra l'Antequera. No us podeu perdre, per cert, l'obús de Clau Méndez pel gol de l'empat del Cornellà, de falta directa a la Dani Jarque contra el Teruel, que fa que els aragonesos no passin el Sabadell a la taula. Segueix a 3 de la permanència l'equip de Bofill, antepenúltim, a la part alta el líder, l'últim rival, el Celta Fortuna, 20 punts, segon amb 18, el pròxim rival, la Real B, tanca en el play-off també amb 18 punts, Nàstic, el Lugo de Munitis i Cultural, precisament, de Manza, de Leix Coc, d'Aaron Rey i companyia. El primer que no jugaria play-off, el següent desplaçament, Barça Atlètic, que en té 17.
Han parlat en les últimes hores...
Dani Vidal, entrenador del Nàstic, després de perdre a Riazor amb un gol anul·lat d'un exarlequinat Marc Fernández a un altre, i en Mackay, encara a la primera meitat i amb 0-0, per falta prèvia de Jaume Jardí.
El gol anulado es un salto de Jardí con su central, el balón pasa por encima, es un salto limpio y metemos el gol. Es complicado, es complicado. 7 tarjetas amarillas a nosotros, 0 el rival, bueno, es difícil de comprender.
¿Crees que, no sé, las protestas o el ambiente enrarecido con el que venía el Depor hablando mucho de los árbitros, entonces ha podido influir en todo esto?
Creo que ahora la respuesta sería muy fácil, pero seguramente jugaría en nuestra contra.
La notícia curiosa.
Dues, la primera al diari Olé de l'Argentina, Joe Armas, de 27 anys, entrenador del Imbabura Sporting Club de l'Equador. Atenció amb el currículum, eh? Amb 17 anys va venir a Espanya a formar-se. Va fer pràctiques al PSV Eindhoven, a l'Ajax, a l'AZ, al Marc, al Real Madrid, a l'Atlètic Club, al Leganés i a la selecció equatoriana sub-15. I després va enviar més de 300 currículums. El 2021 va rebre l'oferta del seu actual club, en tenia 25 en aquell moment, i... Després de guanyar 4-0 dijous al Macará, acaba de pujar a la sèrie A, a la màxima categoria equatoriana, insisteixo, només amb 27 anys com a entrenador. I no és que sigui ben bé curiosa, és trista, però sobta el què. Llegim al Marca, assassinen a cops de martell una entrenadora de waterpolo de 21 anys. Lily James, australiana, va ser assassinada així, a Sydney, presumptament per un altre entrenador, antic company de treball, el neerlandès Pau Tichsen, de 24 anys.
De quin partit no estarem pendents?
Quan acabi el programa a les dues en punt, Sud-àfrica contra República Democràtica del Congo, classificatori pels Jocs Olímpics de futbol femení.
I a les xarxes socials.
Una desena de jugadors de l'OAR Gràcia van apropar-se a l'Olímpic de Granollers per donar suport als seus excompanys Nil Montserrat i Guillem Correro, jugadors ara del Puerto Sagunto de Sobal. I, per cert, també a Instagram, el selfie del ciclista sabadellenc David Domínguez amb Mathieu Van Der Poel, amb el campió del món ahir al Madrid Criterium.
Avui celebra el seu aniversari...
Una ex-waterpolista, Laura Vizcaíno, i l'ex-arlequinat, Albert Puigdollers.
L'enquesta.
Difícil elecció, ho sabem, però vaja, qui rescateu del partit de Barreiro d'aquest 4-2 contra el Celta Fortuna? És l'última oportunitat del mes d'octubre per guanyar una samarreta arlequinada. Com sempre, s'ha de votar a través de X amb una piulada que inclogui el hashtag MVP946.
Hotel Suís.
Som-hi, va, entrant a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, el Sergi Garcés, malauradament amb una sensació també de déjà vu, no només pel que hem comentat del Halloween, la castanyada i el que va passar fa dos anys, sinó, sobretot, de manera més recent, pel que està sent un déjà vu constant dels arlequinats. Si no és un all, és una ceba, si no és un arbitratge, és un partit horrorós, i si no, vés a saber què, un aiguat, però vaja, la temporada està sent d'aquelles per estudiar-les amb deteniment. Nova derrota, situació no límit, però sí molt complicada, i amb la sensació que l'equip ja està gairebé tocant, espero, terra, límit, perquè si no, malament aniríem a 3 punts de la permanència. Com estàs, Sergi?
Bona tarda.
Aquesta, la de Vigo, molt condicionada, amb molts matisos, amb moltes línies per estudiar-la, perquè et queda una sensació d'haver tingut un plantejament més conservador davant del potencial de qui és el nou líder de la categoria i que et va dominar, per què no dir-ho, quan va poder fer-ho, quan les condicions meteorològiques no van afectar i eren 11 contra 11, però sobretot també una cosa no treu l'altra, portar 3 de 21 i la mala feina que ha fet el Sabadell no treu que l'arbitratge va condicionar clarament el partit.
Sí, l'arbitratge és evident que va tenir el seu paper protagonista a la cita de dissabte, però també és cert que el Sabadell va sortir amb un plantejament, com dius, molt clar, defensivament parlant, molt clar, de que el Celta Fortuna, que és un equip com va demostrar-ho, com dius, fins que el futbol es va poder jugar a Barreiro, va demostrar que si no és el millor, és un dels dos, tres millors equips o que millor futbol practiquen en quant a futbol ràpid combinatiu, a oferir-se contínuament, molta mobilitat a dalt, jugadors de molta qualitat, com ja s'intuïa, i com malauradament vam poder comprovar dissabte que tenien, i en aquest sentit el Sabell va sortir a que no passés gaire cosa. Clar, el problema és que quan ens estàvem fent a la idea de si passarien moltes coses o no, i ja li començàvem a veure les orelles al llop del perill d'aquest Celta Fortuna, no podem passar per alt, evidentment, dues, sobretot, decisions arbitrals molt clares al principi, que van poder decantar, no et diré el partit, evidentment, però sí que van condicionar, i molt, el que va poder passar després, abans que algú se'm tiri a sobre, sense treure-li ni un punt de mèrit al Celta Fortuna, a la qualitat dels nanos, i al que van ser clars mereixedors de la victòria. Fins i tot diria que el Sabell va sortir ben parat de la meteorologia. Ho dic perquè amb la sensació en directe de que si aquell partit es jugar en un camp en bones condicions, sense aigua, encara podríem haver pres més mal, més enllà del quin hagués estat l'actuació de García Riesgo, però que va tenir el seu paper també.
Et diré una altra cosa. Si Àlex Gualda no comet el penal bastant absurd que suposa el 3-2, el partit estava, tot i la inferioritat numèrica, perquè no passés res enmig d'un aiguat increïble i, per tant, no tot és responsabilitat de l'àrbitre.
Sí, no, en aquell moment és evident. Si haguessis arribat al partit com havies arribat al minut 60, perquè ens entenguem, és a dir, amb el gol de Cristian Herrera i amb el 2-2 en el marcador i fins i tot, com dius, jugant amb inferioritat numèrica ja des de feia un bon grapat de minuts per l'expulsió d'Antonio Sánchez, no sabem quin guió s'hagués donat, perquè és cert que en aquell moment el partit va començar a jugar-se en unes condicions realment molt i molt complicades per culpa de l'aigua i afegiria per culpa del vent, que fins i tot va jugar encara més en contra de tots plegats, no només del Sabadell, sinó del Celta Fortuna. Però això no pot treure que diem que el Sabadell es va enfrontar, per mi, torno a dir, un dels millors, si no el millor equip que he vist de moment aquesta temporada en aquest grup 1 de la Primera Federació, que va cometre les seves errades habituals, sempre n'ha d'haver-hi alguna, aquesta vegada potser molt focalitzades amb la jugada del segon penal, és a dir, l'acció que és prèvia al 3-2 de transformar per Raúl Blanco, aquest penal que deies de Gualda, però sense passar per alt, que tornem-hi, que l'actuació arbitral també va tenir el seu puntet de protagonisme, però bé, en tot cas, tornem a ser. Tres derrotes amb Gerard Bofill des de la seva arribada, quatre si sumem la última d'encara amb Miqui Lladó a la banqueta davant el Fuenlabrada aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, i és evident que amb aquests números la situació és tan complicada, Adri, que tornem a entrar en una setmana d'aquelles amb la cantarella dels ultimàtums, digue-li ultimàtum, digue-li última oportunitat, que crec que és la que ara mateix sobrevola al cap del centre d'esport Sabadell o dels seus responsables de l'àrea esportiva, que la de diumenge davant la Real B sigui una última oportunitat tant per Gerard Bofill, i aquí farem el tret diferencial respecte al que va passar ara fa algunes setmanes amb Miqui Lladó, crec que en aquesta ocasió hi entra també la figura del director esportiu, de Jaume Milà, que va fer la seva aposta en el seu moment molt clara, arriscada diria jo, per la figura de Gerard Bofill, i que ara, doncs, si les coses no acaben d'anar bé, serà una víctima també, o serà una conseqüència més també del que li està vivint a l'equip ara mateix.
Doncs es desperten vells fantasmes de fa res, com diu el Sergi Díaz, no arriba ni a un mes, de seguida ja aprofundim una mica més. Anem amb el tema de l'arbitratge, si et sembla, Sergi, independentment de com em va impressionar el bon joc del Celta Fortuna, que coincideixo amb tu que és un equipàs i que té una qualitat individual molt per sobre de la categoria, està l'actuació d'aquest bon home de l'Asturià, amb qui no ens havíem creuat mai, amb Francisco García Riesgo, que va ser un dels grans protagonistes del partit. I per això hem recuperat també una veu coneguda aquí a Ràdio Sabadell de fa unes temporades, com és el Joan Fàbregas. El tenim a l'elit també ja, dels mitjans de comunicació i del que és tot el que va vinculat amb l'arbitratge des de la corporació fins al diari Ara, etc. El llegim, el veiem a televisió, etc. Joan, què tal, com estàs?
Què tal? Bon dia, com esteu?
Aquí, donant-li voltes al tema una altra vegada. No et preguntaré per la part esportiva, et pregunto per la part arbitral. Tu, que ja has analitzat totes aquestes accions que van haver-hi a Barreiro, hi ha per tant o no hi ha per tant, per començar, a l'hora de queixar-nos de l'actuació del Oviedo?
Bé, sobretot hi ha jugades en què la moneda es pot decantar cap a un costat i cap a l'altre, i és veritat que a gos prim tot són poses, no?, que se sol dir, i és veritat que, per exemple, la primera vermella que hi ha, que ens perjudica moltíssim, perquè a part és en un moment de partit en què encara queda molt i molts minuts, doncs és una vermella que jo no m'atreveria a dir que és un error de l'àrbitre, però jo crec que sobretot aquelles alçades de partit ha de ser molt més clara perquè expulsis un jugador, la subjecció és clara, la falta és clara, però clar, aquí entrem en si és una jugada manifesta gol o no. Vosaltres des del camp em dèieu que des del vostre punt de vista l'accionava una mica més cap a escurada cap a la banda. Jo, vist amb les imatges a través de la televisió, a mi sí que em sembla que hi ha cert perill, però clar, tant per considerar que és una ocasió manifesta de gol, doncs no ho sé. Llavors és una jugada que és tan interpretable que tant la groga com la vermella es poden arribar a defensar, però en aquest cas va tocar vermella i clar, és una decisió que perjudica moltíssim el desenvolupament del partit perquè és que canvia el guió completament. Aquesta és la primera. Després tenim el penal, que en aquest cas hi ha aquest punt de mala sort per l'àrbitre, i dic mala sort perquè és obvi, no cal que em truqueu a mi per veure que no la toca amb la mà, però sí que és veritat que el moviment que fa la pilota és exactament igual que el que faria en el cas de que li hagués tocat la mà. Llavors el defensa el Sabadell salta amb el braç extès, li toca al costat, i el moviment de la pilota és idèntic al que faria en el cas de que li hagués tocat el braç. Per tant, error garrafal de l'àrbitre, confós per aquest moviment de la mà i de la pilota, que clar, ens perjudica moltíssim, però també t'haig de dir que hi ha una altra jugada prèvia a aquest penal que un defensa del Sabadell sí que la toca amb la mà.
Antonio Sánchez, no?
Antonio Sánchez la toca amb la mà en una centrada lateral al costat esquerre del Celta, que ell es llença a terra amb el braç també cap amunt, i és veritat que li toca abans el peu, però clar, aquí sempre es té en compte que si a l'origen del moviment del jugador Sabadell ja té la mà aixecada, que li toqui el peu o que li reboti el seu propi cos és indiferent. Per tant, en aquest cas és un penal que ens va xiular, era molt difícil de veure, però diguem que podríem dir un per l'altre, no? Si hagués xiulat aquest, doncs era penal, i òbviament el que va xiular no s'aguanta per enlloc. A partir d'aquí tenim, com bé heu dit, un altre penal que fa vergonya de protestar perquè és tan clar, i és sobre el que més greu sap, és que diria que no talla ni una jugada perillosa perquè hi ha moltíssims jugadors dins de l'àrea, i sí que és veritat que pot tenir una opció de xut, però és un penal molt clar i evident.
Parlem del de Gualda, parlem ara?
Sí, parlem del de Gualda, efectivament. I després tenim l'última jugada, aquella vermella, que jo quan vaig veure el resum del partit vaig pensar que es podia justificar d'alguna manera, però després vaig veure una altra presa i es constata que l'arrequinat ni arriba a tocar pràcticament la cama del jugador del Celta. Llavors, aquesta última vermella té la peculiaritat i és que el redactat de l'acte no va de la mà amb les imatges. I això és una bona notícia pel Sall, perquè si en el cas que presenti un recurs és molt probable que li puguin treure la vermella. Habitualment el que fa el comitè de competició és avaluar l'acte i posar sanció. En aquest cas, si l'acte no coincideix amb el que tenim d'imatges en vídeo, el Sall pot justificar molt bé que aquella vermella no s'adequa al redactat de l'acte i crec que és molt probable que li acabin traient. Però, òbviament, aquí haurà de fer el Sall la seva feina de despatxos.
Mm-hmm. O sigui que, al final, moltes vegades ens hi capfiquem amb si era vermella o no era vermella, etc., quan realment el que aquí s'avalua és si coincideix el que redacta l'àrbitre a l'acte arbitral amb el que després es veu a les imatges. Per cert, ja a tall d'anècdota, es va confondre l'àrbitre i en el redactat de l'acte l'expulsió d'Antonio Sánchez va ser per la dorsal número 2, la jugadora Ana Sánchez, que és una futbolista del primer equip femení del Sabadell. Ahir mateix feia un annex al mateix col·legiat dient que, òbviament, no era Ana Sánchez l'expulsada, sinó Antonio Sánchez, i que tot es devia a un error informàtic a l'hora d'introduir les dades en aquesta acta arbitral. Per tant, he llegit algú que deia, home, defecte de forma, això a la justícia... Ha afegit l'annex, aquí no hi ha res a apel·lar. Però, vaja, en el cas del que comentes tu, l'acció de Toni Herrero... Que, insisteixo, moltes vegades ens preguntem si és o no és i hem de preguntar-nos si fa justícia al redactat de l'acte o no. Tu creus que ens la poden treure fàcilment?
Sí, és que de fet és l'únic que s'avalua. És a dir, tenim un comitè de competició tan antiquat i tan dels anys 80 que l'únic que s'avalua és l'acte del partit, perquè a vegades un redactat d'acte pot ser igual per una entrada perillosíssima o per una entrada com la d'aquest dissabte en què, home, jo no veig perill per enlloc i no veig la possibilitat que es pugui lesionar l'adversari. Es pot fer mal com a qualsevol entrada, qualsevol disputa o pugna de la pilota, però a mi no em sembla una entrada gens perillosa. I al final el que et diu és que impacta en la cuixa de l'adversari, provocant-li una lesió que acaba sent atès pels mitjans de, comunicació, no, pels serveis mèdics del club local. Llavors, això concretament no té a veure amb el que va passar. Llavors, quan hi ha aquesta dissonància entre el que posa l'acte i el que hem vist a través d'imatges, el celler haurà d'escollir ben bé quines són les preses que vol presentar, doncs jo crec que li poden treure. Després, jo sé, potser en sorprenen i no la treuen perquè també fan una mica el que els dona la gana. Però crec que el Sabadell té motius de pes com per, com a mínim, intentar-ho.
Doncs ja podem avançar, per cert, que el Sabadell està preparant aquest recurs i que el presentaran segur per Toni Herrero, i que el dubte és si el farien o no també en el cas d'Antonio, que aquí no queda clar, però segur que el Sabadell ja treballa en demanar aquest recurs.
Ja puc avançar que si van malament de temps, que no el perdin amb la primera vermella, pel fet de que és una jugada absolutament interpretable, i el que redacta l'àrbitre és que hi ha una subjecció, que hi ha una cosa que manifesta gol. Per tant, com que això precisament pot encaixar amb el que passa al camp, és a dir, ningú pot dir que sigui una ocasió manifesta gol inexistent, sinó que algú pot dir, ostres, jo crec que està bastant a prop, té moltes possibilitats de fer gol, no cal que el presentin, ja us avanço.
Sí, jo li volia... Hola, Joan. Et volia preguntar per una altra jugada ja que va passar bastant més desapercebuda al final, però sobretot perquè va acabar amb gol del Sabadell, que són, evidentment, les mans prèvies a la falta de Cristian Herrera, que talla aquella passada, perquè ens expliquessis una miqueta per què no acaba amb targeta vermella quan també dins de tot el rebombori que es pot generar és allò de... Doncs, si allò també és una ocasió manifesta, si la pilota li arriba a Manel, etc.
Que no eren mans, per cert.
No, no. Partint de la base, que les imatges crec que deixen prou clar, o com a mínim molts dubtes, que el jugador, que el defensa del Celta no toca la pilota amb les mans. Però bé, partint de la base que assenyales les mans...
Sí. Aquest any hi ha una nova normativa respecte a les mans dins l'àrea, i és que els àrbitres han d'escollir entre ensenyar vermella o no ensenyar res, sobretot si creuen que és una cosa que manifesta gol. És a dir, si hi ha una jugada, per exemple, que la tallen amb la mà, que és un xut o que és una jugada molt perillosa, habitualment han de decidir entre vermella o res. Hi hauria un petit espai per la groga, però és un casos molt determinats. Llavors, en aquest cas, considera que no hi ha ocasió manifesta gol i, per tant... Clar, heu de pensar que perquè es considera que l'ocasió manifesta gol, el jugador s'ha de tenir la pilota controlada. Ha de ser una ocasió molt diàfana. Llavors, en una centrada, senyalar vermella per ocasió manifesta gol hauria de ser pràcticament que el jugador que rebés estés a la teva petita i sense porter, perquè això és una idea. Llavors, per arribar a justificar una vermella ha de ser molt, molt clar i evident, i no crec que sigui el cas.
Doncs queda dit, queda aclarit, i gairebé per fer allò, el resum de tot el que vam arribar a veure a Barreiro, un encert claríssim i que crec que no hi havia discussió, que és el penal de Gualda, una vermella que se la podria haver estalviat, però que en tot cas no podem dir que sigui error, sinó que és interpretativa, com la primera d'Antonio, dos errors greus que penalitzen el Sabadell amb la vermella de Toni Herrero i amb l'acció del penal per no mans, i un error que acaba doncs penalitzant el Celta, com és aquest penal d'Antonio Sánchez, abans de tot aquest recital de García Riesgo. Com a conclusió, Joan, i ho remato així, potser... Sí, clarament va sortir perjudicat el Sabadell, fins i tot pel tema dels minuts en els quals passen les coses. Però potser no tant com ens imaginem. Seria un bon resum per tu o no?
A veure, jo crec que normalment l'afició del Sabadell acostumem a sentir-nos sempre molt perjudicats per qualsevol cosa que passa, i és veritat que en aquest partit vam estar certament perjudicats. Jo, sobretot, penso que la vermella, al ser interpretativa i ser el minut tan proper... que queda molt partit per davant, home, crec que és una jugada en què sí que ens podem sentir perjudicats, però no podem focalitzar-ho tot amb l'àrbitre, perquè ja sabem el que passa quan comencem a veure fantasmes i a veure que hi ha un complot contra nosaltres, i és que ens centrem en l'àrbitre i perdem on ens hem de centrar, que és el propi joc, a millorar i a generar ocasions per guanyar els partits. Llavors, jo el que aconsellaria és que ens oblidéssim dels àrbitres, perquè us asseguro que no en traurem res de profit.
Expert arbitral Joan Fàbregas, bon amic de la casa. Gràcies, com sempre. Una abraçada.
Una abraçada.
Doncs molt ben explicat. Per part del Fàbregas, Sergi, queda clar, o de moment quan te l'expliquen ho entens, després acaben passant coses com la jugada de Zubieta de l'any passat amb les mans, o aquesta, que el matís és important, eh? No havia caigut amb això. Clar, sempre diem, no, ve d'un rebot, però clar, si deia dels bans, si té la mà ja aixecada abans d'aquest rebot, no influeix en res. Per tant, aquí un bon matís, i després cadascú que digui la seva, però que no sigui perquè no té la informació del que diu exactament el reglament. Tornem a la parcel·la esportiva. Va, Sergi, em deies que recuperant vells fantasmes i amb aquest ultimàtum que plana no només sobre la banqueta, que tot just és la tercera jornada seguida de Bofill, tot i que les tres amb derrota, sinó que directament sobre la direcció esportiva. No és la broma fàcil de Barreiro, però plou sobre mullat i la sensació és que la bala del canvi d'entrenador ja l'ha gastat, no, Jaume Milà?
Sí, i sobretot perquè, reconegut per ell mateix, gairebé abans de fer oficial el fitxatge o l'oportunitat per Gerard Bofill, i posteriorment, ell és el primer conscient de que era una aposta molt, molt, molt arriscada, en el sentit de estava apostant per un entrenador sense una experiència àmplia que el pogués avalar, però sí que també és cert, perquè la gent ho tingui clar, que Jaume Milà i creia i creu molt des de fa temps en Gerard Bofill. Per tant, que tampoc va ser una aposta de dir de la nit al dia em trec de la màniga el nom de Gerard Bofill. Això vagi per endavant. Però és evident que era una aposta arriscada i, malauradament, els resultats ara mateix, que és el que més necessita l'equip, més enllà de sensacions, més enllà de competir o no competir bé, o fer-ho millor o fer-ho pitjor, és el que no l'està arribant. Com dèiem, són tres jornades seguides, Majadahonda, Deportivo a casa i aquesta sortida a Barreiro, en les quals l'equip, per una cosa o per una altra, no ha estat capaç de sumar cap punt amb Bofill al capdavant de l'equip, i, com diem, ara les conseqüències de produir-se, i miro molt a curt termini, en el partit d'aquest pròxim diumenge, no només afectarien teòricament el tècnic Garrotxí, sinó que també podrien endur-se per endavant, anem a dir-ho així d'una manera molt, molt planera, però potser barruera, al director esportiu i al club en aquest sentit. Ja et dic, no de manera oficial, però sí que ja s'ha deixat molt clar que la d'aquest cap de setmana davant la Real pot ser l'últim cartutx, l'última bala amb la qual pugui apostar Gerard Bofill per revertir la situació.
Veurem si amb Toni Herrero, per aquest recurs que està pendent de ser redactat i de rebre la resposta, gairebé segur sense Antonio Sánchez, gairebé segur sense Baselga, que va acabar lesionat al partit a Terres Vigueses, i amb un tribuna preferent que ens espera avui a les 7 del vespre. Ja aviso que molts temes damunt la taula, fins aquí puc llegir, però jo, sent arlequinat, no em perdria per res del món avui un tribuna preferent que vindrà segur farcidet, amb molt contingut i d'aquell ben sucós. Anem amb el postpartit com a tal, sabent el que hi ha en joc ara mateix, aquesta espasa que penja sobre el cap de la direcció esportiva d'una banda, de la banqueta de l'altra, però sobretot per analitzar una miqueta com va quedar de tocat el vestidor després de perdre 4-2 al camp del nou líder.
Sí, anem a sentir els millors moments de la roda de premsa de Gerard Bofill, un Gerard Bofill molt tocat també en aquesta compareixença de premsa a l'estadi inundat o camp inundat de Barreiro, i no parlo ara de la gespa sinó de les instal·lacions també. Deia que el vestidor evidentment estava molt tocat, i recordant en aquest cas allò que diem, que quan alguna cosa pot sortir malament, ara mateix al Sabadell tot li surt pitjor encara.
Tots els factors que podien anar en contra han anat en contra, no? Realment és difícil buscar una explicació amb el que ha passat avui. Ja et dic, jo em quedo molt amb l'entrega que he vist dels jugadors, amb el compromís que hi ha, amb la voluntat que hi ha, i al final també ho hem parlat a la mitja part. Havíem de tenir sang freda, havíem d'aguantar la situació, sabíem que al final no ens beneficiava el fet de buscar les injustícies, sinó comprometre'ns amb el que estava passant i continuar. I tot i així, és que la segona part ha tornat a ser un continu de decisions que no ens beneficiàvem, d'adversitats i bé.
Bé, tot això al voltant de gairebé de l'arbitratge, eh? Hem sentit ja el Joan Fàbregas, expert arbitral, per tant, ja ha quedat resolt com a mínim oficialment, o com a mínim des d'un criteri ja més en fred i amb tots els coneixements, el perquè de tot. Anant una mica més enllà, ganes de refer-se, Perquè és que aquí, com a mínim des de dins del cos tècnic, ningú no perd aquest punt d'esperança i de saber i d'estar convençuts que la feina continua sent la correcta, més enllà del que diguin ara mateix els resultats. I en aquest sentit, com dèiem, un vestidor molt tocat, impotent davant el que va viure dissabte a Barreiro, però insisteix, en aquest cas Gerard Bofill, a l'hora de dir que l'equip està unit i amb ganes de tirar-ho endavant.
Jo entro avui al vestuari ara al final del partit i realment el sentiment total és d'impotència, però el sentiment és de ganes de voler capgirar la situació, de compromís, i això, veig un equip molt unit, veig un equip conscienciat de la situació i estic segur que això canviarà.
Doncs això canviarà, pronostica Bofill. S'ha de fer ja, no diré correcuita, però pràcticament és veritat que la jornada et deixa prou ben parat en el sentit que continues a 3 punts de la permanència. Els de baix, la veritat és que és per fer-s'ho mirar, perquè van amb la barca foradada i remen la meitat només, perquè el ritme és realment molt, molt, molt baix de punts. Estàs a 3 punts de la permanència havent fet un 7 de 30, però igualment és que has creuat ja més enllà de l'equador de la primera volta i continues aquí ancorat.
Sí, la situació complicada, i a més, sobretot, perquè l'objectiu ara ja crec que sí, més enllà de que algú encara pugui pensar en fites més grans, crec que és el de salvar-se, el de la permanència, el d'evitar aquest descens a l'infern, o encara més infern, o encara més pou, que seria la segona ref, segona B. I Sabadors, que tenen aquesta oportunitat encara de tirar-ho endavant, diu precisament això. Per Gerard Bofill és una oportunitat el fet de pensar que ara tot ho has de centrar en revertir la situació i en acabar tirar-ho endavant.
Quan les situacions són molt complicades, també el fet de poder-ne ressorgir també són molt positives, no? I al final, pues, més que un problema, ho hem de veure com una oportunitat. Al final, com et dic, hi ha una plantilla molt àmplia, hi ha gent que té moltes ganes d'entrar, hi ha gent amb potencial, i al final, més que un problema, ho veig com una oportunitat per demostrar del que som capaços, de les ganes que tenim i de la implicació i del conjunt que som.
Al final, com diem, s'ha de reaccionar ja, perquè amb aquesta única victòria i 6 derrotes en els últims 7 partits indiquen que la tendència és clarament negativa. I a més, la sensació aquesta, Sergi, de no sé si dir-li infortuni, perquè no només és una qüestió de fortuna, és evident que, insisteixo en aquest últim precedent, eh? Si penses en el Celta Fortuna, si, per exemple, no concedeixes el gol de l'1-2 tancant una miqueta el rebot en aquesta jugada d'estratègia just abans del descans, te'n vas amb un 1-1 a vestidors que hagués canviat bastant la pel·lícula. I després, un cop empata Cristian Herrera, si no fas aquest penal de Pardalet en els minuts posteriors al gol del de Santa Coloma, de Farners, segurament estaríem parlant d'un altre escenari. Per tant, és evident que hi ha errades majúscules que provoquen que aquesta situació sigui la que és. Però aquesta sensació que si no és un all és una ceba, si no és l'arbitratge és que tu la pifies, però sempre passa alguna cosa.
Sí, el més preocupant, però, és que d'aquestes circumstàncies moltes són provocades per tu mateix, és a dir, agafar-te l'arbitratge ho pots fer aquest cap de setmana, sí, i d'aquella manera...
O Depor, com a molt, algun penal.
Correcte,
ja està.
Però si tires molt enrere veuràs que al final les circumstàncies que han marcat els partits o el desenllaç d'algun d'aquests partits gairebé en totes les ocasions, torno a dir, exceptuant aquestes honroses excepcions, valgui la redundància, han estat provocades per allò que es diu en el món del tennis d'errors no forçats, és a dir, errors provocats pels propis jugadors del Sabadell que han donat vida al rival de torn. En tot cas, una més de Bofill, si vols. Vinga, va, la tirarem en aquest cas. Perquè els arguments, és evident que se'n van acabant, els arguments cada cop són menys a l'hora de pensar en positiu i ser optimista. Només hi ha un que es manté, encara es manté, que és el del temps. El de pensar que, com deies, són 10 jornades...
No la pluja, eh?
No, el temps del calendari, és a dir, els 3 quarts de temporada que et queden per endavant, si ho vols mirar així, aquestes 28 jornades que encara ha de jugar al Centre d'Esports Sabadell quan n'ha disputat 10, i pensant això, que queda molta lliga, que no hi ha res perdut, i que, per tant, per què no, diu Gerard Bofill, s'ha de ser encara optimista.
Queden 28 jornades, queden 28 jornades i al final sabem això, que la que sumes de 3 en 3 escales molt ràpid. Evidentment la situació és molt complexa, però és que al final qualsevol partit està demostrat que el pots guanyar. I és això, igual que ara portem una dinàmica molt negativa i tot et surt malament i tot es complica, saps que la que això capgiri és fàcil que tot comenci a anar bé. Aleshores, sí, són finals, n'hi ha 28 i evidentment hem d'afrontar-la com la final que és, però com els 28 partits que queden, que al final, doncs, a la que comences a guanyar, tot canvia molt.
Doncs tant de bo que sigui aviat, per no prendre mal, per no enganxar-nos als dits, i amb aquest ultimàtum que diem que aquesta setmana ens farem, jo crec, un fart d'anar pronunciant aquesta paraula. És que el calendari, tot això, Sergi, ho venim dient de fa temps, però ara toca la Real B. Si venim del millor atac de la Lliga, jugarem ara contra la millor defensa, i no cal ni dir que amb els 4 gols de Barreiro som la pitjor nosaltres, números en mà. Després vindrà un Barça B que és ja a les portes del play-off després de guanyar in extremis amb gols o sorpresa de Pau Víctor i també de Guiu. I després et ve el Lugo de Munitis, que està en play-off ja una altra vegada. Ha reaccionat després de començar molt malament la Lliga. Un altre cop aquí a la part alta l'equip de l'Anxo Carro responent a les que sí que eren les seves expectatives. Per tant, calendari dur de nassos, parlar
sí,
malament.
Sí, complicat el que ve com a mínim sobre el paper. Eh? Ja sabem que allò de tirar de tòpics de categoria igualada, tothom és capaç de guanyar tothom, etc etc, però és realitat també pensar que sobre el paper li venen ara 3 partits encara complicats, molt complicats diria jo, a l'equip de Gerard Bofill. Començant pel primer, ho deies, ara mateix, segon classificat, aquesta Real B, que ahir va guanyar el Rayo Majadahonda, que es troba només a 2 punts del líder, del Celta Fortuna, curiositat, el Sabadell haurà jugat amb el nou líder i rebrà el nou segon classificat, que ha superat també, tot i que amb els mateixos punts, el Club Gimnàstic Tarragona. I això sí, una curiositat encara més extrema, deies, la millor defensa, la d'aquest Sanse de Sergio Francisco. Però és que, a més, són l'únic equip ara mateix, i costa trobar-ne un altre en categories de caire nacional, que no ha perdut cap partit en 10 jornades, cap derrota. És cert que són el rei de l'empat, juntament, diria, tiro de memòria amb el Teruel, han empatat 6 dels 10 partits, que es diu aviat, per ser un filial, deixa de ser curiós veure aquests números, però clar, ha guanyat 4, n'ha empatat 6, encara no n'ha perdut cap, i sí que és cert, com deies, que tot i que no té el potencial golejador efectivista de temporades anteriors, també és veritat que és un equip molt i molt complicat de superar. En tot cas, fixant-nos en el Sabadell, avui han entrenat els homes de Gerard Bofill, demà jornada de descans, i dimecres, de nou, tornada a la feina, en aquest cas a Sant Oleguer, pensant en aquesta cita de diumenge, jornada 11 ja. Recordem, tornem a l'horari aquell que es deia de tota la vida, diumenge 5 de la tarda, per tant, des de mitja horeta abans ens hi posarem els de Ràdio Sabadell, i en una nova jornada on hi haurà Fan Zone, aquesta zona lúdico-festiva que s'organitza a les prèvies del partit, però a més, en aquest cas, diumenge també, amb tot el futbol base, els nens, nenes, nois, noies de l'Obrador, que viuran el seu dia gran, amb la presentació prèvia, com va passar l'any passat també per aquestes dates, ja amb el mateix rival.
I no va acabar bé.
I esperem que acabi millor la cosa, doncs, aquesta festa del futbol base en els minuts previs de la cita davant la Real B.
No és que acabés malament la presentació, va acabar malament el partit amb la remuntada de Xuri Urdín i la victòria 1-2. Per cert, comunicat de l'Ajuntament, renovació de l'enllumenat d'Olímpia. Per tant, canviarà la il·luminació de la ciutat esportiva del complex esportiu d'Olímpia amb unes obres amb un pressupost de 102.000 euros. Anem a parlar una mica d'Olímpia. Va, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Perquè, a diferència del primer equip, el Sabadell B s'ha refet ràpidament de l'ensopegada de la setmana passada i s'ha consolidat a la zona alta de la Lliga Elite amb la victòria 1-2 al camp del Figueres. El filial arlequinat, això sí, va haver de remuntar el gol inicial dels empordanesos al quart d'hora de joc. Al minut 30 va arribar l'empat, obra d'Alberto Salamanca, que es va estrenar com a golejador aquesta temporada, i a la segona part, a diferència del partit anterior contra l'Atlètic Lleida, els canvis van funcionar i van ser els protagonistes del gol definitiu del filial del centre d'esports al minut 77, faltant-ne 13 pel final. Les entrades al camp, tant de Josep Roma com d'Albert Garcia, van ser claus, ja que el primer li va donar l'assistència al segon en la diana de la victòria. Conrad Garcia, el tècnic, afegeix que en cas de Roma va ser arribar i moldre.
La victòria és una victòria d'equip, a un nivell, podem treballar a un nivell físic i a un nivell tàctic molt alt, els jugadors ho van donar tot, vam tenir moltes ocasions i crec que vam ser dominadors gairebé tot el partit. Potser els primers 15-20 minuts ells van estar un pèl per sobre, però a partir d'aquí ens vam posar a treballar i la veritat que és una victòria que, que sap molt i molt bé, perquè quan ho dones tot, doncs, al final, i treure el resultat, doncs, és més gratificant.
Destacava en clau col·lectiva Conrad García la feina que fa l'equip, satisfet, per tant, amb el partit dels seus homes. Amb aquesta victòria posa el conjunt sabadellenc en tercera posició amb 13 punts, a 3 només del lideratge de la categoria, que ocupa un altre filial, l'Europa B. I, com dèiem, en clau individual també destacava l'entrenador d'aquest Sabadell B, la figura de Roma.
Ahir, repassant el partit, de fet, va ser així. La primera desmarcada d'espai, ja rep superant a la seva marca i la passada de gol, que un punt de fortuna l'Albert l'acaba posant dit.
El següent repte del Sabadell B serà aquest cap de setmana. Olímpia davant de l'Horta, un equip de la part baixa de la classificació, però això sí que porta dues victòries seguides. Els arlequinats buscaran reconciliar-se amb la victòria a casa. Més futbol, en aquest cas a la divisió d'honor juvenil, es confirma el canvi de dinàmiques dels juvenils A del centre d'esports i també del mercantil. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Comencem pel Sabadell, que ja venia de guanyar el Cornellà en un partit boig, per cert, un Cornellà que va guanyar el Barça aquesta setmana després d'haver perdut a Olímpia, i pel que fa al Sabadell juvenil també la va fer grossa el Feliu i Codina derrotant 1-3 l'Adam.
Sí, recorda que ho dèiem a la prèvia, els cervesers ho havien guanyat tot en el seu camp i ni tan sols, havien encaixat cap gol. Doncs va arribar el conjunt arlequinat per assaltar Horta, sobretot amb una gran primera part, també amb molt patiment i fins i tot un punt d'èpic que ara repassarem. Albert Milà, el tècnic, ressalta el gran paper del seu equip.
Jo crec que ens ha sortit molt bé el que havíem plantejat. Que hem sigut competitivament molt exigents amb els duels, guanyant molts duels, segones accions, i ens ha fet portar el joc a camp contrari, i la gran majoria de la primera part ha passat a camp contrari, i molt contents perquè els jugadors s'ho mereixen.
Són declaracions de l'entrenador al canal oficial de l'Adam, on també, per cert, Adrià, han penjat el resum que hem inserit al web radiosabadell.fm per qui vulgui recuperar aquest resum, i on es pot veure també que un dels herois d'aquest Sabadell juvenil va ser Biel Escribano, perquè amb 1-2 en el marcador, l'Adam va gaudir d'un penal a favor en el minut 85, però el porter va endevinar les intencions del rival, i no és que només aturés el llançament, sinó que fins i tot es va quedar amb la pilota a les seves mans.
Anàvem 1-2 i al minut 85 ens piten penal en contra. Era penal perquè el jugador se l'emporta cap endavant. S'aixeca i llavors pita penal. Si saltem tothom, tope content, no sé, la liem molt heavy.
La va liar molt heavy, diu Biel Escribano.
Tope contents. Tope preocupant la situació del primer equip.
Però alegria en el cas del juvenil A, Ho escoltàvem en aquestes paraules de Escribano, que, com diem, va ser un dels herois d'aquest Sabadell juvenil, amb una victòria, per cert, que va ratificar després amb la sentència Javier Morcillo ja a les acaballes per endur-se aquest triomf, insistim, 1-3.
I amb aquest triomf ara el Sabadell ja té més d'un partit de marge respecte al descens, s'enfila als 11 punts, dos menys que un mercantil que ha perdut pistonada amb les dues derrotes que encadena.
Sí, a domicili les dues, la setmana passada al camp del Racing Zaragoza, i en aquest cas 2-0 van caure dissabte els de Carlos López davant l'escola de futbol Gavà, sense poder aprofitar més el fet de jugar amb un home de més per l'expulsió d'un jugador rival en el minut 32 de partit, un fet que lamenta el davanter Miguel Expósito.
Empezamos muy bien el partido y hay un momento que tenemos que un jugador nuestro va a encarar ya hacia su portería y le pegan una patada y expulsan a su jugador minuto 15 o 20 o así. Y la verdad que a raíz de ahí nos lanzamos al ataque, pero muy difícil anotar el gol.
Un Miguel Expósito, per cert, Adri, segur que ho recordaràs, la temporada passada nacional es va inflar a marcar gols.
Sí.
I de fet és el tercer màxim golejador de la història del juvenil a Blaugrana, des que el club enregistra les estadístiques, des de fa uns 40 anys. Però aquest any encara no ha vist porteria després de ser titular en els 9 partits disputats fins ara.
La temporada passada marqué 15 goles, com has dicho, y esta temporada de momento no he visto el gol, ya que hacer la liga tan apretada y eso, hay muy pocos momentos de ataque y la verdad que tampoco he tenido muchas ocasiones, por así decirlo, pero en algún momento de la liga llegará el gol y a raíz de ahí vendrán muchos más.
El pot de ketchup de Miguel Expósito, que està bloquejat, tant de bo es desbloquegi aviat. En tot cas, el mercantil és setè a la taula amb 13 punts, 6 per sobre del descens, un balanç, Adri, que ja hauríem signat a inicis de temporada.
I tant que sí. I un grau per sota la Lliga Nacional Juvenil, bones notícies pel Sabadell Juvenil B.
Sí, duien els de Sant Marcos 4 jornades sense guanyar amb un punt dels últims 12, però aquesta mala dinàmica es va trencar ahir amb el triomf 0-1 contra el segon juvenil de l'Espanyol gràcies a un gol d'Enrique Valentí a l'inici de la segona part, del minut 47. Ara aquest equip, el Sabadell Juvenil B, és 11è a la classificació.
I entre d'altres ha superat precisament a l'Espanyol B, que déu-n'hi-do la temporadeta que s'està marcant en negatiu en aquesta Lliga Nacional Juvenil. Sergi Parc, gràcies.
Adeu, Adri.
Publicitat i parlem del lideratge de l'Oar Gràcia.
La vida és única. El seu acomiadament no ho és. Ara, a Sabadell, ja el pots triar. Ja pots triar un acomiadament especial, quelcom diferent per un ésser únic. A Sabadell, tria Mèmora. Per a més informació, truca'ns al 900-231-132. Mèmora Sabadell. Estem al carrer Jovellanos 8.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig per sobre de tres quarts de dues. L'Hotel Suís del dilluns 30 d'octubre ens porta a parlar d'un lideratge. L'Oar Gràcia s'ha situat primer classificat a la primera nacional masculina d'handbol. El conjunt de Pere Llats va saltar amb contundència al pavelló Josep Maria i Llavina, Palautordera 26, Oar Gràcia 38. Després, l'empat de la Roca a Sant Quirze el situava com a líder. L'equip Roquerol, de fet, no va perdre per dècimes de segon, perquè sobre la botzina, l'equip Quirze Tenc fins i tot va marcar el 30-29, desfermant l'eufòria a Sant Quirze. Després, res, uns segons més tard, es van adonar que estava fora de temps, que els àrbitres havien invalidat aquesta acció i, per tant, va acabar el marcador amb empat, que ja donava l'Oar el lideratge de la categoria. Ara, de fet, el Gràcia i la Roca comparteixen aquest colideratge amb 12 punts, Sarrià i Sant Cugat 10, i precisament el Sant Quirze en té 9. I tot perquè la veritat és que la jornada va ser rodona en clau gracienca, no només per la victòria de 12 dels verdiblancs, sinó perquè dels 10 primers classificats, només 2 van guanyar, el Gràcia i el Sant Cugat. Pol Torres, autor de 5 gols en aquest últim partit, assegura que un cop assolit aquest lideratge, volen consolidar-s'hi, però això sí, amb peus de plom.
Ens agradaria, no?, aguantar així fins al final i que tot fos així de maco i acabar podent repetir les fases d'ascens. Però sí que crec que és massa aviat per poder-ho dir. L'únic que això, nosaltres l'objectiu que ens marquem és guanyar el partit que ens ve cada cap de setmana.
L'aspecte golejador va acabar molt repartit a la pista del Palau Tordera. A més de Torres, Isma Vendrés i també Bernat Correro van fer 5 gols cadascun i amb 4 van quedar-se Dani Peiró i Marc Ferrer. Pol Torres parla així del pas endavant que ha fet.
És veritat que des que vaig tornar em va costar agafar una mica el ritme de competició, però sí que és el que ens demana el Pere, que alguns jugadors ens toca fer un pas endavant per ajudar l'equip, per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i aquí estem. Jo crec que ho puc fer i que puc tornar ajudar ja amb gols, en atac, en defensa.
Aquesta setmana hi haurà duel comarcal al carrer Bocaccio, el 12è classificat. La Salle Moncada visitarà el nou líder d'aquesta primera nacional. A la divisió d'honor femenina segueix el curiós registre del Gràcia. Fora de casa, l'Oar femení ho ha guanyat tot. A casa, de tot una mica, un triomf, un empat i una derrota. Aquest cop va tocar la versió forana, 25-29, a la pista del Sant Vicenç, que normalment se li ennuegava a l'equip de Carol Carmona, una de les capitanes on Magrinyà parla així d'aquesta dada significativa de 6 punts de 6 possibles fora de casa, 3 de 6 al carrer Bocaccio.
La veritat no et sabria dir, perquè sí que és veritat que a casa nostra tenim una grada que ens anima molt i que aprita molt. I no sé, potser portem millor la pressió al fet de jugar fora, que ens va molt bé tenir la grada a favor, però que també ens motiva això de tenir la grada en contra i ho sabem treure. Però sí que és veritat que a la pista de Sant Vicenç crec que encara no havíem guanyat mai. L'any passat vam empatar fora i és el primer any que sortim amb bones sensacions d'aquella pista.
Com el masculí, el registre golejador del femení també va quedar molt repartit. 5 gols de Janna Sobrepera i de Berta Prat, 4 per Clàudia Marrugat, per Irene Garcia i per Jordina Salvador. Magrinyà, que en va fer 2, per cert, destaca com van saber administrar bé l'avantatge, a diferència de l'últim partit empatat a casa contra el Sant Joan d'Espí.
Vam començar amb una molt bona primera part. Sí que és veritat que a la segona, a l'inici, vam tenir un moment de desconnexió. Després va semblar que tornàvem a estar bé i al final també vam tenir un moment de patir, però vam saber mantenir la distància en tot moment i bé.
Si a la primera nacional masculina només 2 dels 10 primers van guanyar, poques sorpreses hi ha hagut a plata femenina. Els 4 primers han guanyat, així que tot segueix igual. Mislata, 12 punts, La Roca, 10, Sant Quirze, tercer amb 9, quart també amb 9, Unoar, que visitarà aquesta setmana el 7è, la pista de l'Onda.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Hi haurà duel vallesà aquesta setmana a la primera nacional masculina d'handbol. Hi ha hagut per partida doble derbis, a més diferents tots ells, a la piscina Finet Work Aquàtics de Can Llong. Comencem amb el doblet de l'Estalpul Natació Sabadell en Lliga abans d'afrontar aquesta setmana importants cites europees. Com sempre, seguint els dos compromisos, teníem a Can Llong el Pau Vituri. Pau, com estàs?
Hola, Adri.
I comencem pel masculí, que tot s'ha de dir, va estar molt a prop de deixar-se els primers punts a la fase regular de la Divisió d'Honor.
I em va obligar a fer una mica de maroteca perquè no tenia controlada l'última derrota o l'últim empat de l'equip de Quim Colet i ens hem de remuntar al febrer del 2022.
En Lliga regular.
En Lliga regular.
Això, Lliga i mitja, per entendre'ns.
Lliga i mitja. Estem parlant d'un partit a casa contra el CNB, una derrota a casa del febrer del 22. Per tant, ara el novembre toca jugar contra l'Atlètic Barceloneta i per tant es tornarà a posar en risc, però estem parlant de més d'un any i mig. Recordem que l'any passat van completar la Lliga invictes. Doncs això, 15-14, marcador ajustat en el derbi contra el Terrassa. L'Estralpul que va anar a remolc a partir de l'expulsió de Fran Valera en el primer quart, però 3 gols consecutius de Blai Mallarac van capgirar la tendència entre el final del tercer quart, principi de l'últim període, amb el 12-9. Deia l'Esquerrà, després del partit, que havia estat un partit d'aquells força incontrolable.
Bueno, aquests partits que els agraden més al públic que no pas als entrenadors, perquè és un partit amb molts de gols, on les defenses potser no han estat gaire acertats. Però bueno, sí, ha estat molt bé, fins al final ha estat molt ajustat, potser massa ajustat del que nosaltres ens volíem. El Terrassa ha jugat un molt bon partit, han demostrat molt de caràcter, els dos equips estàvem invictes en aquesta lliga, de moment ara els hem aconseguit aquest petit avantatge i res, continua.
I un conjunt lagarenc que, bé, es va agafar el partit, va lluitar-lo fins l'últim segon i va tenir un últim atac per forçar els penals. Va haver d'aparèixer Edu Lorrio per aturar el llançament, atenció, del sabadellenc i exporter del club Pepe Motos, que es va sumar a l'atac.
Doncs aquí la curiositat, duel de porters i els dos han present o passat al Natació Sabadell. El Terrassa, de fet, va destacar Nacho Bargalló amb 7 gols i també el boia Marcel Tecles, que recordem, està cedit per part del club i amb el qual va conversar el Vitorí després del partit.
Doncs amb el Marcel Tecles. Marcel, què tal, com estàs?
Molt bé, molt cansat després d'aquest partit tan intens, però crec que hem lluitat bé i que si seguim així podrem aconseguir objectius molt importants que ens estem marcant aquesta temporada.
Ara amb el casquet del Terrassa, no sé si ha estat molt estrany o no, quan has entrat aquí, quan has vingut avui, quan has saltat a l'aigua.
Bueno, sí, una sensació una mica estranya, diferent, perquè sempre ha estat el mateix club, el Sabadell, i aquest any que he fet el canvi, jugar aquest partit era molt especial, les sensacions molt, molt intenses, però crec que he estat bé, tot l'equip hem estat bé i estic molt content.
Què tal allà també, aquests primers mesos al Terrassa, s'ha dit per aquí pel club, com t'estàs sentint?
Bueno, estem en això, no ha canviat molt, els horaris són els mateixos, la intensitat és la mateixa i crec que hem de seguir tots entrenant bé, amb molt bones sensacions, molt bon rotllo i hem de continuar així.
Suposo que a nivell personal amb aquesta ambició de seguir creixent, no? No sé si de tornar algun dia aquí a Sabadell, però de seguir aprenent, no?
Sí, clar, o sigui, tots els jugadors, sobretot els que som joves, el que busquem és créixer, tenir minuts, constància, aquesta constància que pues, fins avui, a dia d'avui no havia tingut, però que estic tenint aquí a Terrassa, estic molt content i de moment només penso en estar aquí perquè, com ja t'he dit, estic molt bé.
I pel que fa al partit d'avui, us ha faltat un pèl per donar la sorpresa. És cert que el club s'ha escapat al final del tercer quart, però fins l'últim segon ho heu tingut allà, ho heu lluitat.
Sí, sí, al final era el nostre objectiu. Sabem que aquests partits ens van molt bé perquè un equip com el Sabadell té molt ritme. I sí, sí, al final se'ns ha escapat per un gol, però crec que tots coincidim en que estem molt contents com ha funcionat l'equip. I això, que hem de seguir jugant així si és possible, perquè si juguem així contra rivals més directes aconseguirem punts fàcils.
Doncs Marcel, que et vagi molt bé la temporada allà a Terrassa.
Moltes gràcies.
Hotel Suís.
L'Estelpul masculí, que és co-líder amb 6 victòries en 6 jornades, Pau, empatat amb l'Atleti Barceloneta, això sí, i ara torna a la Champions.
Sí, dimecres a les 8 comença la segona volta de la fase de grups a la piscina del Brescia, recordem, amb l'Estelpul 2 punts per sobre dels italians, per tant, tot el que sigui rascar alguna cosa d'allà és més de mig bitllet, ens atreviríem a dir, per la següent fase. Blai Mallarac, l'escoltàvem abans, el tornem a escoltar fent referència a aquest compromís.
Sembla la dificultat que tenen a jugar allà a Brescia, és un equip molt experimentat, tenen, tot i que hi ha hagut una petita renovació, hi ha jugadors nous, però bueno, el bloc gran continua, l'entrenador té un sistema de joc molt, molt, molt definit, hi ha jugadors amb molta experiència, internacionals, amb Itàlia, campions del món, etc. I jo crec que nosaltres hem d'anar allà amb la mentalitat de sortir a guanyar, no tenir-los por, plantar-los cara, no estar nerviosos, disfrutar del partit i al final, ja ho veus, els partits decideixen per petites cosetes.
Parlàvem de doble derbi perquè el femení també tenia duel ballesà a casa, en aquest cas va ser abans i contra el Rubí, i es va resoldre amb més contundència 18-9.
Sí, no va tenir massa història al partit. Escoltem, Adri, la Mati Ortiz, la segona capitana de l'equip, assegurant que es troben, a més, en un moment de càrrega física abans d'afrontar, ara ho expliquem, el doble duel a Hongria.
Sí que portem una setmana que, com que aquest any és una mica bogeria i no teníem cap partit entre mig, ha sigut una setmana així més de càrrega. Sí que és veritat que les internacionals, bueno, les holandeses i la italiana, no estaven amb nosaltres fins meitat de setmana, però bueno, tocava càrrega, ara toca baixar una mica i començar a pensar més en el tàctic que només en el físic.
Doncs pensant sobretot a carregar físicament les cames, els braços abans d'aquest compromís doble a terres hongareses, posa rumb l'equip de David Palma.
I no només aquest equip.
I no només aquest equip, ara ho expliquem. Espera, deixa'm aguantar la sorpresa uns segons. No sé si ho hem arribat a dir, potser no és sorpresa, però bé. Dissabte a les 5, tercer partit de la Lligueta de la Champions, a priori, molt assequible contra el Donoix Baros.
I aquí.
Aquí, sí, aquí. Perquè diumenge s'ha d'estar pel Sabadell.
Perfecte, Sánchez. S'ha d'estar.
I dimarts de la setmana que ve,
ep,
a 6:45 de la tarda,
ep,
horari confirmat, Supercopa d'Europa contra l'UPSE. Queda un minutet per les dues. Companys informatius aquí preparats ja. En
sí,
directe.
Com les teves maletes.
Correcte, a Ràdio Sabadell. Allà hi serem.
El lladre ha enviat en una expedició avançada a Roger Benet dues setmanes abans per localitzar Budapest, i te'n vas a la capital magiar d'aquí uns dies. Tindrem temps, però ja ho diràs. Vituri, gràcies.
Adéu, adéu.
Som-hi, va, mig minut i les dues notícies migdia. Ara, amb la Helena Molís i amb tota la gent del Departament d'Informatius per recuperar el programa d'avui, l'Hotel Suís. Amb aquest ultimàtum que dèiem a l'inici, podcast de Ràdio Sabadell.fm a Hotel Suís. I atenció, avui, no us podeu perdre mai, però avui, en concret, al Tribuna Preferent a partir de les 7. Que vagi bé, bon dilluns!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.